general, salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Radio Estel. Aquest dimecres 2 de juliol, al primer cafè, ens tornarem a preguntar quin és ara el diàleg possible sobre el futur de Catalunya mentre la política catalana viu una etapa d'incerteses i també de replantejaments. Seran un mirador de l'actualitat amb el convergent Josep Rull i representants també d'Esquerra, el PSC i el Partit Popular. Uns minuts abans de les 9 del matí farem el cafè amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, que ens parlarà d'una vetlla programada per aquest vespre a Barcelona en memòria de les víctimes dels viatges dels immigrants cap a Europa. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros i també ens visitarà la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer a l'espai Joies de Vida. També tindrem, com cada dia, la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Aznar ens pregunta aquesta setmana sobre els trastorns mentals. I com cada dimecres també, al final del programa parlarem de viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics té preparats pels propers mesos. Tot això i més, avui dimecres, al primer cafè de Radio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Sara Cruz.
Comencem amb la que indubtablement és la notícia del dia. L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha quedat imputat per corrupció activa, tràfic d'influències i encobriment de la violació del secret professional després de passar-se 15 hores declarant davant la policia i 3 més davant dels jutges. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La policia judicial francesa havia detingut Sarkozy ahir mateix al matí i després d'escoltar les declaracions de l'expresident francès en una comissaria en Enterre, finalment els jutges van decidir que sí que hi ha prou elements per imputar aquests delictes al polític conservador pel cas de les escoltes. D'aquesta manera, Sarkozy veu com s'enfosqueixen les seves aspiracions de tornar a la política després que s'ha convertit en el primer president francès sotmès a una declaració en qualitat de detingut. A Sarkozy poden demanar-li un màxim de 10 anys de presó.
Estarem molt pendents de tot el que vagi passant sobre aquest tema. Canviem de qüestió. El jutge ha decretat l'ingrés cautelar en règim tancat durant 2 mesos en un centre de menors. L'adolescent detingut per l'agressió, recordem, a un noi originari de Mongòlia, al metro de Barcelona i sense motiu aparent, sinó per la seva procedència.
Per ara, les altres dues persones implicades en els fets, un menor d'edat i l'adult que gravava, estan acusats de ser coautors d'un delicte contra la integritat moral, considerant que van humiliar i vexar la víctima. Tant el menor com l'adult no han passat encara a disposició del fiscal de menors ni del jutge de guàrdia. El fet que es gravessin les imatges de l'agressió i es fes públic a internet permetrà que l'acusació pública pugui sol·licitar una pena major. Fonts properes a la investigació estan intentant aclarir si hi ha alguna persona implicada en el succés, però de moment s'ha descartat que es tracti d'un grup organitzat.
I d'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha imputat l'extresorer del Partit Popular, Álvaro Lapuerta, un delicte d'apropiació indeguda. I és que considera que podria haber ajudat el també extresorer Luis Bárcenas a quedar-se diners de la caixa B del partit provinents de donatius d'empresaris que posteriorment van ingressar en comptes suïssos.
En una interlocutoria, el magistrat ha citat a declarar Lapuerta aquest divendres i ha assegurat que Bárcenas hauria actuat amb el seu consentiment. Lapuerta, de 86 anys, va comparèixer per última vegada davant el jutge Ruz al novembre. En aquell moment es va negar a declarar al·legant el seu mal estat de salut. Per la seva banda, Luis Bárcenas ha atribuït a la direcció del Partit Popular al País Valencià les contractacions amb empreses de la trama Gürtel, també en diner negre.
I a casa nostra, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha comunicat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que renuncia a l'aforament especial arran de la seva condició de defensor del poble català.
Ribó ha pres aquesta decisió després que aquest dilluns el president espanyol, Mariano Rajoy, anunciés que estudiaria una possible reducció dels càrrecs que tenen aquesta protecció jurídica. En un comunicat, el síndic ha assegura que ha fet aquest pas per ser conseqüent amb una mesura que considera positiva i exemplar.
I encara a casa nostra, el diputat del PSC al Parlament, Miquel Iceta, ha entregat aquest dimarts ahir més de 4.000 avals per poder aspirar a liderar el partit. Són més del doble dels que necessita.
Iceta ha estat l'únic que ha pogut assolir la xifra necessària i serà l'únic candidat a primer secretari. Iceta ha destacat que ha aconseguit reunir més avals que els que han sumat a Catalunya els tres aspirants a liderar el PSOE i ha dit també que se sent amb força per ocupar el càrrec.
I atenció, perquè el jutge ha condemnat a 13 anys i mig de presó l'home acusat d'haver violat la seva filla repetidament i d'haver-la deixat embarassada en 4 ocasions. Aquesta noia va avortar fins a 3 vegades i amb 17 anys va tenir una filla. A més, l'Audiència de Girona ha imposat també el pagament de 90.000 euros per indemnitzar la filla per un delicte continuat d'agressió sexual. Segons va declarar la víctima al judici, va començar a ser víctima de violacions quan tenia només 6 anys. Per fugir, l'agressor va marxar a Alemanya amb la seva filla, la mare i els seus germans. Acabem recordant-vos que s'ha estabilitzat el foc de Tivissa. Probablement aquest foc s'ha originat per un llamp en una zona de difícil accés. Passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. El socialdemòcrata alemany Martin Schulz és reelegit president del Parlament Europeu en la sessió que es va fer ahir a Estrasburg. La majoria dels eurodiputats, per cert, han votat a favor d'aquest candidat després d'escoltar els discursos de tots els aspirants a aquest càrrec.
Schulz ha rebut 409 vots dels 751 eurodiputats que li permeten renovar mandat. Un mandat que, per cert, haurà de cedir a un diputat conservador passats els dos primers anys i mig degut a un acord de coalició dels dos principals partits de l'Europarlament. Tots els eurodiputats catalans han votat a Schulz com a nou president del Parlament Europeu, a excepció dels d'Esquerra i els d'Iniciativa, que han donat el seu suport a la candidata dels Verds i l'Aliança Lliure Europea, l'austríaca Ulrich Lunacek. Per la seva banda, l'eurodiputat català de Podem ha votat pel seu cap de llista, Pablo Iglesias, que també es presentava al càrrec com a candidat de l'Esquerra Unitària.
Per cert, que Pablo Iglesias s'ha estrenat a la Cambra Europea amb una intervenció que ha durat uns 6 minuts, un mes dels permesos, i l'han hagut d'interrompre. En el seu discurs ha acusat a les elites financeres de tenir segrestada la democràcia i també ha demanat responsabilitat a tots els eurodiputats. I d'altra banda, Brussel·les avala la prohibició finalment del burca i el niqab a França, dues peces que, recordem, cobreixen el cos i també el cap. Laura.
El Tribunal d'Estrasburg ha rebutjat el recurs que va presentar una dona musulmana contra aquesta llei, apel·lant al dret a la llibertat religiosa i de pensament. La resolució diu que entén la necessitat de les autoritats d'identificar els individus per tal de prevenir atemptats i lluitar contra el frau d'identitat. Recordem que la llei de prohibició del burca i el niqab es va aprovar sota la presidència de Nicolas Sarkozy.
I acabem explicant-vos que la fi de la treva dona pas a combats intensos entre l'exèrcit i els rebels de Donetsk, una ciutat controlada encara pels separatistes prorussos des de fa més de 2 mesos.
Des de primera hora d'ahir al matí s'han produït combats intensos a les localitats de Marinka i Karlova. Unes hores abans, el president ucraïnès Poroshenko havia anunciat la fi a l'alto el foc, decretat feia 10 dies a l'est del país. Ho va anunciar en un missatge televisat en què va llançar una advertència clara als separatistes prorussos. Va dir que tenia la intenció d'alliberar els territoris controlats pels rebels i que les seves forces els atacarien per aconseguir-ho. També va lamentar que l'oportunitat del pla de pau que havia proposat no s'aprofités per culpa de les accions criminals dels separatistes que van violar constantment l'alto el foc.
En esports, un nom propi, el de Nick Kyrgios, un desconegut tenista australià de només 19 anys, que ha eliminat Rafa Nadal als vuitens de final del torneig de Wimbledon, Laura.
Kyrgios, que ha debutat al torneig londinenc gràcies a una invitació, ha estat capaç de tornar a donar la gran sorpresa i s'ha imposat a número 1 del món després de 2 hores i 58 minuts de joc.
Parlem de futbol un dia més del Mundial i és que l'Argentina s'ha classificat pels quarts de final d'aquest Mundial després de derrotar Suïssa per només 1-0.
L'únic gol del partit l'ha fet Àngel Di Maria en la segona part de la pròrroga després d'una assistència de Leo Messi. En la última jugada, Gemayli ha pogut forçar la tanda de penals, però el seu cop de cap s'ha estavellat al pal.
I bé, Bèlgica és l'última selecció classificada per aquests quarts de final també del Mundial del Brasil.
El conjunt de Marc Wilmots ha aconseguit el passaport després de derrotar els Estats Units per 2-1 en una pròrroga elèctrica i serà el pròxim rival de l'Argentina en la lluita per una plaça a les semifinals.
Un altre nom important d'avui, Ivan Rakitic, que ja ha firmat com a nou jugador del Futbol Club Barcelona per les pròximes 5 temporades.
El migcampista croat lluirà el dorsal 4 en les seves últimes temporades que havia portat Cesc Fàbregas. Rakitic hereta així el número 1 amb la simbologia especial en l'ideari blaugrana.
I Zubizarreta declara Pedro intransferible i no descarta tampoc Xavi per la pròxima temporada.
Durant la presentació d'Ivan Rakitic, Antoni Zubizarreta, director esportiu del Barça, ha declarat Pedro intransferible i ha comentat que Alexis pot entrar en alguna operació del traspàs i no ha donat tampoc per feta la marxa de Xavi. A més, Zubizarreta ha volgut parlar de Luis Suárez en clau Barça, però sí que ha valorat el seu penediment després de la mossegada a Chiellini.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
En punt les 8 i 11 minuts del matí. Eric Correra, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Quina notícia curiosa ens portes avui? Una relacionada amb el Vaticà, em sembla.
Així, amb el Vaticà i amb el Mundial.
Doncs endavant.
I és que segons el Consell de les Comunicacions del Vaticà, la Guàrdia Suïssa va convidar el Sant Pare a poder veure el partit entre el Bètics i el Bicelestes aquest dimarts pels vuitens de final del Mundial de Brasil. Una vinyeta publicada pel Vaticà il·lustra com dos membres de la Guàrdia Suïssa miren animats al partit mentre en un segon pla es veu el pontífex amb cara de pomes agres amb la bufanda del Biceleste a les espatlles. Tanmateix, el papa va indicar que, lamentablement, no podia veure el partit amb ells perquè tenia unes altres obligacions. Malgrat tot, el papa francès no perd el seu bon humor i va fer broma amb els seus custodis, als quals els va dir que la confrontació seria, pot ser motiu de guerra.
Molt bé, sempre amb tota broma, això sí.
Sempre, sempre.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir.
I sentim de fons Lluís Llach amb aquesta cançó El meu país, perquè aquest cantautor publicarà la seva segona novel·la el mes d'octubre, Eric.
La segona novel·la de Lluís Llach es publicarà a l'octubre i es titularà Les dones de la principal. Segons avancen les editorials Empúries i Seix Barral, es tracta d'una història detectivesca a la Catalunya interior durant els anys del franquisme. Les protagonistes són tres dones de tres generacions que al llarg d'un segle regenten un casal del petit poble de Pous, al Priorat, on hi va haver un assassinat durant la Guerra Civil. Lluís Llach va debutar fa 2 anys com a novel·lista amb Memòria d'uns ulls pintats, també ambientada a la Guerra Civil.
I canviem de qüestió perquè un ajuntament del Partit Popular, també en clau cultural, retira un premi a Juanjo Puig Corbé, l'actor, per la seva ideologia independentista. Explica'ns una mica més, Eric.
L'Ajuntament de Boadilla, a la Comunitat de Madrid, va vetar el lliurament d'un premi honorífic a l'actor català Juanjo Puig Corbé per la seva ideologia independentista. Els fets es remunten a principis de juny, però el diari gratuït 20 Minutos així ho destapa aquest dimarts. Segons aquest mitjà, el consistori va decidir aturar l'entrega del premi al·legant pressions polítiques. I és que l'Ajuntament hauria rebut trucades de queixa per la ideologia de l'actor, segons ha explicat el mateix Puig Corbé a 20 Minutos, que ha admès que aquest és l'argument que li va donar el director del festival per justificar la retirada del premi. Recordem que Puig Corbé va participar en un dels vídeos promocionals de la Via Catalana l'11 de setembre passat.
Doncs moltes gràcies, Eric, també gràcies, Laura, i nosaltres ens quedem amb El meu país, de Lluís Llach, tot esperant que arribi l'Ignasi Miranda.
No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país abans que l'amor m'arribi, vull tornar aquí. Trepitjant la terra amiga, caminant pels...
A Ràdio Estel, El primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou. El papa francès va iniciar ahir la cinquena sèrie de reunions amb el Consell de Cardenals, conegut amb el nom de G8 del Vaticà. Aquest grup de purpurats arribats de tot el món estan deslligats de l'estructura interna del Vaticà i tenen com a objectiu, amb la formació del grup, assessorar el pontífex en la reforma de la cúria i el govern de l'Església Universal. Aquestes reunions duren fins divendres. Els comentaris del Consell són orientatius i les decisions sempre queden en mans del Sant Pare. Durant l'anterior trobada, a l'abril, es van examinar les congregacions de la Cúria Romana. L'objectiu de les reunions celebrades aquesta setmana, fins divendres, serà l'anàlisi del funcionament dels consells pontificis. Segons fonts vaticanes, encara queda molta feina per fer en aquests consells, així que és probable que fins a l'any vinent se segueixin celebrant aquestes reunions del Consell de 8 cardenals. D'altra banda, el Vaticà ha nomenat el sacerdot madrileny d'origen català Pablo d'Ors nou conseller del Pontifici Consell de Cultura. Aquest dicasteri de la Cúria Romana, creat per Sant Joan Pau II ara fa 32 anys, realitza funcions pròpies d'un Ministeri de Cultura i està presidit des de fa 7 anys pel cardenal italià Gianfranco Ravasi. Pablo d'Ors, de 51 anys, és net del conegut escriptor i crític d'art Eugeni d'Ors. Després de graduar-se en filosofia i teologia entre Nova York, Roma, Praga i Viena, es va ordenar sacerdot el 1991 per ser destinat després a la missió claretiana d'Honduras, on va fer una important tasca social. Un cop va tornar a Espanya, ha anat combinant el seu treball pastoral com a coadjutor parroquial i com a capellà universitari amb la tasca de professor en diversos centres, tant a l'Estat com a l'Argentina. Després de conèixer el jesuïta Franz Jalix, ha fundat aquest mateix any l'Associació Amics del Desert per aprofundir en la dimensió contemplativa de la vida cristiana i acompanyar altres persones en l'aventura de la interioritat. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, PP i PSOE negociaran l'elecció directa d'alcaldes. El periòdico sobre la reforma elèctrica, que ja es nota a les cases, titula "El nou rebut de la llum segueix creant confusió". El Punt Avui obre amb un titular on es diu "No problem", referint-se a les declaracions fetes ahir per l'ambaixador dels Estats Units a Espanya sobre la necessitat de les empreses d'adaptar-se a una Catalunya independent. Diari Ara obre amb una imatge de l'expresident francès Nicolas Sarkozy detingut ahir i titula, amb interrogants, "La fi de Sarkozy?". El Mundo, titular principal, Ruth diu que la Puerta va ajudar Bárcenas a buidar la caixa B del PP, es refereix als dos anteriors tresorers dels populars. La Razón, amb una fotografia de banderes israelianes i una bandera espanyola entremig, titula "Espanya amb Israel, commoció en l'enterrament de tres joves segrestats per Hamas". I el diari ABC, amb una imatge també de l'expresident francès, titula "La justícia acorrala Sarkozy".
Ràdio Estel. Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Clara, me tienes que hacer un favor.
Bueno, depende.
Que tengo que comprarme un traje.
Ah, no hay problema. Mañana mismo nos vamos a las rebajas del Corte Inglés. Tienen unos descuentos increíbles.
Vestits de medio tuche, amb el 50% de descompte.
Clara, la hago de verdad. Es que tienes solución para todo.
Yo, qué va. El mérito lo tienen las rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
Estelnet, neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, en principi sense grans sorpreses. Sí que encara hi ha força lentitud a l'autopista del Maresme, al tram de Badalona, en sentit Barcelona, i a l'autopista del Vallès, a la C58, lentitud, retencions entre Montcada i Ripollet, sortint de la ciutat comtal. Carregat l'enllaç del Papiol, com és habitual, tant l'AP2 com l'AP7, i a l'extrem sud de Barcelona, cinturó de litoral, lent amb aturades, 2-3 quilòmetres, Sant Joan d'Espí, Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia. Des del transport metropolità de Barcelona, en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, una notícia d'interès pels usuaris de Rodalies de Catalunya és que per obres d'infraestructura de RIF es modifiquen els horaris a partir d'avui de les línies R1, R3, R4, R7, R8 i R12. Aquests canvis comportaran increment del temps de viatge d'uns 5 minuts a la línia R3 i d'uns 8 minuts a la línia R4 amb origen i destinació Manresa. Així, doncs, situació de tranquil·litat a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta, molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera a les comarques catalanes de cara a les pròximes hores. Connectem amb el nostre meteoròleg particular, Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb nuvolositat variable arreu de Catalunya, uns núvols molt més abundants als dos extrems de Catalunya. Cal dir que aquestes nuvolades, a partir de mig matí, migdia, poden deixar escapar algun ruixat ja a punts de les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques de l'extrem sud de Catalunya, comarques de Tarragona, on ja des de primeres hores d'aquest matí, si no ho farà, no trigarà a fer-ho, cauran alguns ruixats, sobretot cap a les comarques de l'Ebre. A la resta de Catalunya, matí variable. A partir de migdia, els ruixats, les tempestes, guanyaran terreny a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de l'interior de Catalunya, especialment les de Lleida, també interior de Barcelona i de Girona, i també a bona part de les comarques interiors i del sud de Tarragona. Seran les comarques del litoral central i també de la Costa Brava les que es veuran menys afavorides o afectades, de ben com es miri, per aquestes precipitacions, per aquests ruixats i tempestes que, atenció, localment poden ser intensos. Els vents seran vents de llevant, vents més humits avui a tot Catalunya, i això farà, per una banda, que baixi una miqueta la temperatura, però que augmenti la humitat. Per tant, la sensació de xafogor continuarà sent ben marcada, ben intensa. De cara a demà, esperem que es tornin a repetir els ruixats i les tempestes a les comarques de l'extrem sud i també del Pirineu, sobretot de cara a la tarda, a la resta més clarianes, i temperatures que demà es mantindran estables o pujaran una mica. Ja previsions de mitjà termini de cara al cap de setmana ens indiquen nuvolositat variable, ruixats de mitja tarda, sobretot cap a les comarques del Pirineu, i temperatures que tenen tendència a pujar. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 graus a Lleida i 19 a Girona.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El club Més Amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. El mirador de l'actualitat.
Marcat a Catalunya, com sabeu, per les incerteses i els replantejaments, mentre tothom es pregunta quin és el diàleg possible sobre el futur del país, com també hem dit altres vegades en aquest programa. El govern català expressava ahir el seu rebuig davant el fet que el PP, segons el portaveu Francesc Homs, pot estar impedint que el rei Felip VI arbitri en el procés. Diferents crides fetes per dirigents populars aquests últims dies són contràries a l'arbitratge del monarca, cosa que Homs qualificava ahir d'interès sorprenent d'aconseguir que el cap de l'Estat no faci res. Són paraules del mateix Homs. Recordem que dilluns la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, recordava que la missió principal del rei és vetllar precisament perquè no es posi en perill la unitat d'Espanya. Amb aquestes i altres declaracions de les últimes hores sembla que els dubtes del moment actual estan lluny de donar pas a un diàleg que desbloquegi la situació de clar distanciament entre unes posicions i les altres. Un distanciament que ja no és només entre independentistes i unionistes, sinó primer de tot entre partidaris de celebrar una consulta el 9 de novembre i contraris a aquesta convocatòria. Laura, bon dia novament.
Bon dia. La qüestió va més enllà dels termes d'una consulta de moment anunciada pel 9 de novembre. Les posicions sobre el procés català segueixen, de moment, sense cap moviment i sense novetats a la vista. Mentrestant, en el panorama internacional, les declaracions d'uns i altres són utilitzades com a argument pels diferents plantejaments. L'última exemple és el comentari fet ahir per l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, James Costos, que primer havia dit que les empreses haurien d'adaptar-se a una Catalunya independent, tot i que la qüestió és interna. En canvi, en un missatge de Twitter a la tarda feia marxa enrere i aclaria que les seves paraules s'havien malinterpretat. El president del grup de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, ho atribuïa a la màquina de la diplomàcia espanyola. Sigui com sigui, de moment no hi ha diàleg a la vista. La convocatòria de la consulta afronta l'hora de la veritat perquè el termini per formalitzar-la s'esgota al setembre i el president del govern espanyol ha tornat a assegurar aquesta setmana que no hi ha diàleg possible mentre el referèndum continuï convocat de forma unilateral. Amb aquest horitzó, el Partit Popular intenta posar ponts amb el PSOE per reformar el sistema d'eleccions locals perquè, entre altres novetats, hi hagi elecció directa dels alcaldes. I això mentre es planteja alhora la reducció de personalitats aforades, una necessitat que els ciutadans veuen cada dia més clara després que s'hagi aprovat la immunitat vitalícia de Joan Carles I un cop ha deixat de ser el cap de l'Estat. Avui volem explorar les possibilitats que té el necessari diàleg polític sobre Catalunya, un poble que reclama majoritàriament a través del Parlament poder votar el 9 de novembre. El plantejament, però, topa amb la majoria del conjunt dels espanyols representats a les Corts. Trobar una sortida és necessari perquè els catalans viuen preocupats per altres incerteses, sobretot en el terreny social i econòmic, amb l'atur com a problema més important. Els qui demanen celebrar la consulta vinculen el dret a decidir a la millora del benestar de tothom, de tots, mentre que els contraris creuen que generaria una estabilitat perjudicial per a la recuperació econòmica.
Gràcies, Laura. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Són ara mateix 8:45 del matí. Ens acompanya en Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Encantat de tornar-lo a tenir entre nosaltres. Com està?
Bé, ja estava enyorat perquè feia molt temps que no venia.
Nosaltres també celebrem que torni a venir. Ens acompanya també Oriol Amorós, portaveu adjunt del grup d'Esquerra al Parlament. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com estem?
Fa menys temps, però també ben tornat, com tots.
Moltes gràcies.
D'altra banda, ens acompanya avui Fernando Sánchez Costa, que és diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bon dia, senyor Sánchez Costa.
Què tal, Ignasi? Molt bon dia.
Tot bé?
Tot bé, fantàstic.
I també fem la mateixa pregunta a Arantxa Calvera, que és la viceprimera secretària de les Joventuts del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ja a l'estiu, no? A prop de les vacances.
Sí, prenent-nos aquest primer cafè, no? Per començar bé el dia.
Per despertar-se, perquè quan arriba l'estiu sembla que costi més matinar, oi? Bé, però sempre s'ha de fer quan es treballa normalment. Bé, com veuen ara mateix la situació del procés, d'aquest tan anomenat procés català, i quin és el diàleg possible a curt termini? Ara fa pocs dies, precisament amb la presència d'alguns de vostès aquí a la taula, comentàvem que els terminis es van esgotant, sobretot de cara al setembre, que és quan s'hauria de convocar formalment la consulta. Vol començar el senyor Rull, per exemple?
Sí, els terminis s'esgoten. Previsiblement estarem en condicions d'aprovar la llei de consultes al llarg del mes de setembre, i per tant el president Mas podrà convocar la consulta pel 9 de novembre amb caràcter immediat. A partir d'aquí, el que es tractaria és que això es pogués fer amb uns termes acordats, amb uns termes pactats. L'acord hauria de ser molt simple per part de l'Estat espanyol, que és no oposar-se a que Catalunya pugui desplegar una llei emparada amb l'ordenament vigent. Recordem que tenim un article a l'Estatut, l'article 122, que ens dona la competència exclusiva per consultar el poble de Catalunya sobre determinades qüestions vinculades a les nostres competències, i decidir, per exemple, quin és l'encaix que nosaltres volem en el context constitucional. Aquesta és una idea bàsica. Fixi's que és simple l'acord des d'aquesta perspectiva, i també hi hauria una altra possibilitat, que és que des de l'Estat espanyol s'ofereix, diguem-ne, un plantejament diferent. Cosa que en aquests moments no passa de cap de les maneres. Hi ha una actitud absolutament tancada, dura, per part del govern del Partit Popular, fins a l'extrem, i ara ho estàvem comentant, que fins i tot s'impedeix la possibilitat que el cap d'Estat pugui no intermediar, sinó simplement interlocutar amb les diverses parts per crear un clima interessant, un clima positiu. Per tant, aquesta és la situació. En qualsevol cas, hi ha una determinació clara i inequívoca per part d'una gran majoria d'aquest poble, del poble de Catalunya, que volem decidir lliurement, democràticament i pacíficament el nostre futur.
Bé, més opinions, si podes ser breus en aquesta primera roda. Senyor Sánchez Costa, per exemple, és igual, qui vulgui. L'ordre...
Sí, a mi em fa certa gràcia que aquells que no han votat a favor del relleu a la monarquia, fins i tot aquells que s'anomenen republicans, ara li vagin dient al rei que ha de fer moltes coses, que ha d'intervenir, que allò que tant critiquen habitualment, diuen que els reis no haurien de fer mai. És a dir, que aquí hi ha una certa paradoxa, una mica curiosa.
Parlar sí que creiem que poden parlar de tant en tant.
En tot cas, és el cap de l'Estat, també, per als qui no l'han votat a favor.
Sí, no, evidentment, però vull dir que la crítica que s'ha fet molt cops a la monarquia és el borboneo, que vulguin borbonejar, i ara se'ls demana que precisament vulguin intervenir, i el rei ha de senyir-se el seu paper constitucional.
Vostès creuen que el rei no pot, per exemple, convocar una reunió entre Mas i Rajoy?
El rei pot perfectament arbitrar, i jo crec que ell ho farà i ho farà bé, però sempre dintre dels límits del seu paper, no? És a dir, no pot substituir el govern. Jo crec que hi ha moltes coses que no funcionen Espanya, com a Catalunya i com arreu d'Europa, no? I d'aquestes coses que no funcionen, doncs ens podem asseure, podem parlar del model de finançament, del model territorial, d'un aprofundiment en la comprensió pluricultural de l'Estat, per exemple, no? Això en podem parlar. Ara, el que no té tampoc gaire sentit és, per exemple, que parlem, doncs és com si un diu... mira, jo el que vull és carregar-me la teva casa, no sé, si vols parlem de quina hora porto l'excavadora per tirar la teva casa, no? Doncs, home, no, doncs d'això no està previst que en parlem.
Per tant, de la consulta creu vostè que no es parlarà. Senyor Amorós, ara sí. Calvera.
Preguntava que com veiem la situació del procés...
En aquests moments com creuen que
està? Bueno, jo crec que estupendo, amb una salut de ferro. Perquè només cal...
Vostès són optimistes, des d'Esquerra.
Home, absolut, perquè... Absolutament, perquè fixi's vostè que els resultats electorals han confirmat la determinació del poble de Catalunya. Les enquestes han tingut una evolució molt interessant, perquè al principi, abans del 8 d'abril, quan s'havia de debatre en el Congrés dels Diputats i es feia una sessió de la competència, doncs hi havia qui tenia l'esperança que després del 8 d'abril, quan el Partit Popular i el PSOE doncs, fessin, i UPyD, doncs neguessin la possibilitat de la transferència de la competència, doncs basaven la seva estratègia en de dir, bueno, a partir d'aquell moment veuran vostès com els catalans ja es donaran compte que això no ho podran fer, etc etc. Doncs miri, totes les enquestes reflecteixen que hi ha més catalans cada vegada més, i també després del 8 d'abril, que estan confiats en que la consulta es produirà, i a més, la majoria de catalans que opinen de que si la consulta es produeix, doncs s'ha de fer cas en el seu resultat, ha continuat incrementant. Per tant, salut de ferro a nivell d'opinió pública i enquestes i resultats electorals. Salut de ferro a nivell de mobilització. És a dir, jo no paro de, segurament el Josep també, d'anar visitant territori de Catalunya, anar-nos trobant gent en assemblees cada vegada més plena, cada vegada més mobilitzat, cada vegada amb més ganes. I missatges internacionals, home, doncs positius. Positius no per res extraordinari, sinó per la normalitat. És a dir, des del món democràtic es diu, escolti, si els catalans decideixen, doncs totes aquelles hecatombes i desastres que vol fer creure que poden passar al Partit Popular i als seus sequassos, doncs des del món internacional diuen, escolti, normalitat, el que digui la democràcia doncs ens semblarà bé i ens adaptarem a les circumstàncies i en tot cas no ens hi fiquem amb això, però sí que ho respectem, que és el millor missatge que podem esperar de la comunitat internacional.
Arantxa Calvera, després poden anar intervenint, en l'ordre que vulguin.
Bé, jo crec que estem en la mateixa situació que abans de les europees, que celebro l'optimisme que té l'Oriol Amorós per en quin punt es troba el procés, sí, però que en cap cas és la posició o el que nosaltres entenem.
Igual que vol dir blocats, igual de bloquejat,
perdó. Una actitud de Madrid hostil versus Catalunya, amb avançament de la llei verd, quantificant amb 6.000 euros no? que els alumnes que vulguin estudiar en castellà a escoles privades, no? Sense iniciativa i sense un programa alternatiu, no un programa, sense un model alternatiu, sense una opció real per Catalunya, defensant només l'estatus quo, com si això fos una sortida, no ho és, i un govern de Catalunya, amb Convergència i Unió i Esquerra que dona suport, on que ja ho ha dit bé el Josep, poca cosa de dir el govern espanyol amb això és una competència nostra, no? Aquesta és la posició. Home, doncs, quan ja tens la data, la pregunta, i has fet una declaració de sobirania que el Tribunal Constitucional ha tombat, que a ningú se li escapava després de la sentència del Tribunal Constitucional que passaria, doncs està clar que són dues situacions antagòniques i reivindicaria una mica més d'acord. De totes maneres, sí que és cert que hi ha dos actors nous a la política, un actor nou a la política espanyola, un és el rei, jo em defineixo com a republicana, vull dir, no
s'amaga, no se n'amaga,
no, però bueno, ja, ell ja va
però és el rei, és el
ell
cap
té una presència a Catalunya constant, parla català i jo crec que jugarà un paper diferent que del que feia el seu pare, del que ha fet el seu pare l'últim any, això segur, no sé en quin, però això segur. I d'una altra banda, la política catalana entrarà en escena el que serà segurament el primer secretari, perquè solen tenim un que és una opció, que és el Miquel Iceta.
Sí, d'això li volia preguntar també, perquè precisament és candidat únic, no?
Dic que hi ha dos actors, cadascú que digui el que vulgui. Però,
dos actors
nous,
sempre hi ha actors nous.
En tot cas, on ens situem és al mes de setembre, amb una llei de consultes que aprovarem, que el PSC donarà suport.
Però l'Iceta ja hi era, no? Aranxa, l'Iceta ja hi era, no? Actor nou, nou, que és nou, no.
No, però té una visió una mica diferent.
No, i juga un rol diferent, jo crec que...
Jugarà un paper diferent.
Però això ens ho pots explicar
catalana,
millor tu.
Oriol, jo crec que... Vull dir...
No, 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 però t'enfadis, home, és una constatació.
Vull dir, si m'hagués d'enfadar amb aquestes Miquel... alçades de la pel·lícula, que li passi el PSC...
L'Aranx acaba de dir una cosa rellevant, que és que el PSC votarà a favor de la llei de consultes, i això és un tema rellevant. Sobre aquesta llei de consultes, aquí el que es tracta, amb un referèndum el que cal és que hi hagi acord. El que cal és que hi hagi acord i que hi hagi una autorització per part de l'Estat espanyol. De fet, aquesta és una via que nosaltres vam buscar el dia 8 d'abril. Però amb la llei de consultes, simplement... És tan senzill com no impugnar-la, com no recórrer-la. És tan senzill com això. Nosaltres farem un procés que és... I ens hi hem posat d'acord pràcticament tots els partits, menys el Partit Popular i Ciutadans, que és que amb caràcter preventiu, prèviament, la portarem al Consell de Garanties Estatutàries perquè n'avali la seva legalitat. Per tant, fixi's que és senzill, és no impedir que...
Això es podria donar,
però consultats. El propi nom té la seva pròpia contradicció, no? Llei de consultes no referendàries al mateix temps que parlem de referèndum. Vull dir...
Bueno, ja n'hem parlat de referèndum.
I continuarem parlant-ne,
ja
però...
Perdoni, que el senyor Sánchez Costa...
Ja l'hem provat. Una mica l'encaix, però bueno... No,
potser valdria la pena explicar la diferència entre referèndum i consulta.
Sí, en tot cas, si li sembla, ara ho fem, però havia demanat la paraula al senyor Sánchez Costa sobre els arguments d'ara.
Sí, jo crec que... I serà l'única vegada que em referiré al tema, perquè no m'agrada referir-me molt al tema de la Constitució i del Constitucional, no? Però sobre la qüestió de que el senyor Rull un dia va fer aquí i bé, però després vaig llegir una mica més sobre la qüestió, que és aquesta distinció entre referèndum i consulta, no? Hi ha una jurisprudència del Tribunal Constitucional en referència a la consulta, una pretesa consulta que es volia celebrar al País Basc d'autodeterminació, de resultes del Pla Ibarretxe. El Constitucional diu que tota consulta que tingui les característiques que té aquesta, és a dir, que agafi el cens complet, que tingui pretensió de preguntar a la ciutadania sobre un tema cabdal, d'una forma seriosa, amb el cens, etc., té caràcter de referèndum. Això és una sentència del Constitucional sobre la consulta del País Basc. Dic, és l'única referència que faré, però que aquesta distinció entre consultes i referèndum a la jurisprudència espanyola no existeix sobre aquestes qüestions.
Ara, el referèndum pot ser que sigui no vinculant. De fet, els referèndums no són vinculants.
No, és igual, és igual.
Vull dir que
en el fons... I després jo sí que voldria doncs fer una lectura una mica més a fons, perquè crec que hem de... doncs pensar el que passa amb fermesa, amb serenor, però també amb una mica de perspectiva històrica, no? I si hi ha algun acord, si hi ha possibilitats d'acord, clar, això s'ha de basar en un clima de confiança i de lleialtat, no? També lleialtat, doncs efectivament es pot desenvolupar l'estat de les autonomies, es pot desenvolupar l'estat espanyol, però clar, això ho hem de fer amb lleialtat, és a dir, no pensant que d'aquí 2 anys a Convergència i Unió sobretot ens tornaran, com han fet ara, amb una gran deslleialtat, en un moment de crisi econòmica, doncs a plantejar un plet de sobirania sobre la taula i a intentar trencar Espanya, no? Perquè la història que demostra, i és una mica trist, la història demostra, acabo, però és que és un tema que el nostre partit també hem de pensar seriosament, que quantes més competències ha cedit l'Estat a Catalunya, més emprenyats han estat els nacionalistes i més han demanat.
És molt injust que diguis.
No, això és totalment...
El procés de recentralització aquí és absolutament desbocat.
Això és l'afirmació inversa, fixa't
en la gravetat
que té. No,
és que és veritat.
És a dir, aleshores, quan érem més feliços és quan ens matxacaven, diguéssim, sota una dictadura, és això? La inversa del que dius?
No, no és la inversa, no, no és la inversa. No.
Vostè refereix a les competències que s'han cedit aquests últims 10 anys.
L'estat
espanyol mai ha estat capaç d'entendre's a si mateix com el que realment és, com un estat plurinacional.
Bueno, això és un...
I aquest és el fracàs d'Espanya.
Això és una altra cosa que he dit que hem de confundint el caràcter pluricultural.
Aquest és el fracàs d'Espanya. És a dir, hi ha hagut un catalanisme majoritari pràcticament durant 120 anys, del qual jo no he participat perquè sempre m'he sentit independentista, però que el respecto perquè ha fet grans aportacions al país.
I era segurament majoritari, no?
I era majoritari, que buscava una entesa, buscava un reconeixement mutu. Per tant, que diguis això, francament, és
però
que
si
és el fracàs.
Però si li ha reconeixement.
Perdoni, i això de més, amb això de més competències, no.
Senyor Rull ha demanat la paraula.
És veritat, és justament a la inversa.
No, és a la inversa.
El Partit Popular ha estat un gran contribuïdor a la creació independentistes, i ho fa cada setmana. La setmana passada, quan diu, escolti, pagarem l'escola privada a la força perquè ensenyin en castellà, i això ho pagarà la Generalitat, 6.000 euros per alumnes, escolti, fàbrica d'independentistes.
No, però...
Quan amb el tema del finançament...
Un problema, una assignatura sigui en castellà.
Jo l'he escoltat amb molt d'interès. No? Jo tinc un interès en que els alumnes, a l'acabar l'ensenyament, sàpiguen català i castellà, i també els alumnes que tot el seu entorn és en castellà. Aquest és el meu interès, la llibertat d'oportunitats pels alumnes. Però vostès la setmana passada... ahir mateix, sabem que una vegada més, allò del finançament, que l'havien fet servir una mica de joieta a veure si ens distreien, amb poc finançament. En Baena agafen i diuen, escolti, abans que aquesta gent s'independitzi i es quedin el tros que els hi toca de les infraestructures, anem a privatitzar-ho per mantenir-ho així centralitzat. Amb els ports, ens foten un 8% anual de la facturació dels ports. I ara ha sigut notícia que, a més, el 50% del benefici. Però recordem als oients que el 8% de la facturació... Vull dir, és que vostès són una fàbrica de donar arguments per la independència.
En cas, després podrà replicar, si vol, el senyor Sánchez Costa, però Josep Rull havia demanat la paraula sobre referèndum i consulta, volia parlar.
Sí, però també d'això. El dilema no és entre la independència o l'estatu quo. El dilema és entre la independència i un procés desbocat de recentralització. Aquest és el problema. O sigui, no és de mantenir allò que hi ha, sinó que en aquests moments cada vegada l'autogovern està més erosionat. Aquí s'han posat molts exemples. No només des d'un punt de vista operatiu. No només. Ara es produeix la paradoxa que formalment Catalunya pot tenir més competències que mai, però té menys autogovern que mai, perquè hi ha aquest procés de recentralització, d'ofec econòmic, d'ofec financer, i això no és menor. Segons la sentència del Tribunal Constitucional, que va en aquesta línia, el meu partit polític sempre havia treballat per un encaix de Catalunya dins l'estat espanyol, d'entendre que l'estat espanyol podia ser l'estat dels catalans i que podia reconèixer Catalunya com a nació dins l'estat. La sentència del Tribunal Constitucional, bàsicament el que diu, impulsada pel Partit Popular, inspirada en bona mesura per l'advocat de l'Estat en l'època de Zapatero, el que bàsicament diu és, si vostès catalans se senten nació, aquest estat no és el seu estat. Si vostès catalans se senten nació, aquesta no és la seva Constitució. Bàsicament el que venen a dir és que només es pot ser espanyol d'una determinada manera.
Venen a dir que s'ha de canviar la Constitució.
Aquest és el tema. I la Constitució, evidentment...
El que ve a dir la sentència del Tribunal Constitucional és que si vols que Catalunya sigui reconeguda com a nació, has de modificar la Constitució
del Tribunal Constitucional,
perquè li doni cabuda.
Permets acabar. Aquella sentència del Tribunal Constitucional, l'article 2 de la Constitució, era un article que té dues parts. Una primera diu que Espanya és una nació, però la segona diu que hi ha nacionalitats i regions. Amb aquella sentència es diu, aquella segona part, la que Espanya és un estat plurinacional que s'obria aquesta opció, queda absolutament tancada. Escolti, o es fa d'aquesta manera,
no,
o es fa sobre consultes i referèndums. Referèndum, és veritat, l'estat espanyol, i aquest és el marge amplíssim que hi ha, si hi ha voluntat política, té caràcter consultiu. Per tant, hi ha una bona part de la doctrina constitucionalista espanyola que diu, escolti, preguntem als catalans exactament què volen i a partir d'aquí prenem les decisions de modificació del marc legal per poder-nos adaptar a aquesta voluntat. Però primer preguntem-ho, no passa res.
El que passa és que hi ha una oposició entre...
El referèndum utilitza procediments electorals i necessita l'autorització de l'Estat. La consulta és allò reconegut, i per tant queda una mica perplex, Fernando, quan dius no, és que no existeix. Home, doncs l'article 122 de l'Estatut, que no va ser recorregut pel Partit Popular ni va ser impugnat pel Tribunal Constitucional, és molt clar, és molt explícit, diu, escolti, la Generalitat de Catalunya té capacitat per preguntar a la gent d'aquest país, del conjunt de Catalunya, o de cada municipi, o d'una vegueria, o d'una província, sobre elements que puguin ser interessants. I utilitzarem aquesta via, evidentment, perquè és la que ens reconeix, diguem-ne, l'Estatut, i ho farem impecablement bé, distingint el que és referèndum del que és consulta. Però la consulta és molt còmoda per l'Estat espanyol, insisteixo, perquè l'únic que ha de fer és no oposar-s'hi. No ha de signar res el senyor Rajoy, no ha de signar cap decret, no ha de quedar retratat si això l'inquieta moltíssim. No, simplement ha de permetre, d'acord amb la Constitució i l'Estatut, insisteixo, és perfectament legal, ha de permetre que el poble de Catalunya pugui ser consultat.
I vostè creu que ho farà, senyor Sánchez Costa, o els altres? Creuen que ho permetrà?
És que el panorama en què estem, venim de la llei Wert, és evident que sabeu i que tothom sap que no passarà. Per tant, l'escenari en el que al setembre es prepara i s'organitza la consulta, es convoque, ja sabem quin és.
I l'alternativa?
L'acord no hi haurà.
La resignació és l'alternativa? Quina és l'alternativa?
El segon és, convoqueu. 3, el Tribunal Constitucional què fa? Suspèn. 4, el govern, o sigui, el govern, el teu partit a govern, convocarà la consulta? Si hi ha una suspensió?
No, la...
Si hi ha una suspensió
la consulta
del Tribunal Constitucional.
Es convocarà abans que hi hagi cap suspensió.
Sí, l'única viable són unes eleccions plebiscitàries. Estem a aquest escenari.
El president de la Generalitat de Catalunya convocarà la consulta sobre una llei absolutament vigent i operativa. Això que ningú no en tingui cap mena de dubte que serà així.
Llavors, què passa si hi ha una oposició o si, com es que sembla probable, queda desactivada dintre de la consulta l'opció no independentista, perquè aquí també falla alguna cosa.
Aquest no serà l'escenari, és a dir...
Perquè sembla que els partidaris de la consulta són els independentistes, això també...
Aquesta és la base.
Quan la població és diferent,
el que hem d'aconseguir, hi ha moviments importants a l'entorn del dret a decidir, és a dir, fins ara, aquells que s'oposen a la independència s'oposen a la consulta, fins ara.
Almenys els actors polítics, com diu el senyor Amorós.
Fins ara, però ara això està canviant, i això és molt important que canviï en aquest sentit. És a dir, que aquells que no estan a favor de la independència creguin que les urnes, aquestes urnes el 9 de novembre, són un bon instrument per expressar que hi estan en contra i que tenen un model alternatiu.
Potser seria el plus democràtic que li falta.
Però aquest 9 de novembre el PSC té eleccions plebiscitàries.
El PSC té molt a dir, el PSC.
És que no t'entenc, Josep. Quan me parles del 9 de novembre com a escenari, amb quina fórmula ho estàs fent?
Amb fórmula de consulta.
Amb la fórmula de consulta després que el Tribunal Constitucional ho hagi suspès.
Que ets profeta, diguem-ne.
És que és bastant evident.
És que és una cosa...
D'un estatut que ha estat referent.
És el mateix que diu el Partit Popular. No cal que feu res perquè el Tribunal Constitucional segur que dirà que no.
Oriol Amorós i Fernando Sánchez Costa, quina serà?
A mi se'm fa difícil d'entendre que des d'un partit d'esquerres, que teòricament el que vol és la transformació de la societat, digui no, estiguem-nos quiets perquè segurament hi haurà algú que ens tossirà i no podrem moure'ns. Per tant, jo crec que les forces polítiques que volem un avanç de la societat en la direcció de millor democràcia, que volem un avanç de la societat en millor que els ciutadans exerceixin la ciutadania en plenitud i, per tant, amb capacitat de decisió, el que no podem fer és dir estiguem-nos immòbils perquè potser m'obrien una pestanya. I, escolta, clar, arribats a aquest punt...
No es tracta de ser immòbils, es tracta de que es pugui realitzar la consulta.
Perdoni, acaba el senyor Amorós.
Si em permet. Doncs, arribats a aquest punt, el que a mi em sembla que és el més lògic és posar el principi democràtic per damunt de tot, que és la base i l'origen de qualsevol ordenament jurídic democràtic, tirar endavant el procés, fer la llei de consultes, fer la convocatòria i després fer la consulta.
El com ja ho veurem.
No, és molt senzill. La pregunta és al revés. Què pot impedir que centenars de milers de ciutadans el diumenge 9 de novembre baixin de casa seva, comprin el diari, potser un parell de croissants o un tortell, vés a saber, s'apropin al col·legi electoral on es trobaran veïns, com sempre, darrere d'una mesa electoral, potser un mosso d'esquadra a la porta, o potser no, perquè no hi són a tots els col·legis, entraran allà, agafaran una papereta, posaran una creueta i la ficaran dintre una urna. Clar, aquests que suposen tant a conèixer l'opinió de la població, resulta que fan enquestes, no? I fan enquestes, i a vegades el diari o la Razón. Bueno, aquest se les inventa bastant, les enquestes. Diario El Mundo. Fa enquestes, no? I pregunta a 3.000 catalans, per exemple, què pensen sobre la independència. Bueno, pues, i si en lloc de preguntar-ho 3.000, ho preguntem a 7 milions i mig, quin és el problema?
Bé, senyors...
Per tant, saber l'opinió de la gent no és un problema.
Fernando Sánchez Costa, breument.
Ho ha dit que sigui un problema.
Com a mi, el que...
Seria bastant desitjable.
Doncs renuncis, Arantxa, no et rendeixis tan aviat.
Silent, tranquil·lament.
Mirin de no... vull que estiguem aquí llançant campanes al vot.
El problema és que estem parlant massa, donant massa voltes a un tema bloquejat.
Si em permeteu, mirem...
Senyor Sánchez Costa.
A mi el que deia el senyor Amorós, que li estranya que les esquerres no sé què diguin, a mi el que m'estranya és que l'esquerra hagi comprat i mantingui un discurs tan insolidari com el de l'Espanya en ropa, per exemple. L'altre dia van venir al Parlament Europeu uns periodistes en català...
Però anem justos d'arguments, eh?
No, doncs mira, ara donaré...
Després de la llei verd...
Anem justets, eh?
Perdoni, per no barrejar coses. Van venir uns periodistes, diu vostè...
Li diré l'argument que va posar una periodista alemanya quan el diputat d'Esquerra Republicana al Parlament català va explicar això de l'ofec econòmic i tal. Li va dir, escolti, vostè no fa falta que parli més. Li va dir a la periodista alemanya, el diputat d'Esquerra Republicana, no fa falta, ja està, m'ha quedat tot claríssim. Vostès, el discurs que fan és exactament el mateix que fan els països del nord d'Europa amb els del sud d'Europa, que no els hi volem deixar més diners, aquests el malgasten, que no sé què, que no sé quants. Ja està, no fa falta que segueixi. No? Sobre el tema de consultar, home, si tu preguntes a la població si volen ser consultats sobre qualsevol tema, la majoria de la gent dirà que sí. És a dir, si preguntem, volen vostès que els hi consultem sobre una mesquita a la Monumental?
Llavors, quin és el problema? Per què blindeu tant la Constitució perquè no es pugui canviar? O sigui, no, per què? Per què la Constitució ha de ser un mur de contenció on ens hi amaguem per no canviar res? Per què?
Davant del populisme...
Del populisme també del Partit Popular, que utilitza això per refermar-se a tota Espanya i per no moure's i veure com Catalunya es queda...
El que és una pena és que el Partit Socialista faci de comparsa del procés i dels que volen trencar també aquí.
No, és que enteniment, li anirà millor o pitjor quan uns es tiren cap a un cantó o uns cap a un altre.
Nosaltres també busquem enteniment. Ara,
vosaltres esteu a que vagi passant aquí...
I finalment, sobre el tema de l'opressió estatal aquesta, escolti'm, hi ha tanta opressió estatal a Catalunya que el meu fill no pot escollir dues assignatures en castellà a l'escola. Dues. No totes, dues. Només el castellà el pot fer. Hi ha tanta opressió que no puc retolar en castellà el meu comerç. Aquesta és l'opressió. Hi ha tanta opressió que qualsevol estat federal europeu té més autonomia que Catalunya. Aquesta és l'opressió. I, per tant, aquest discurs que fa, per exemple, la senyora... Per exemple, el discurs... A mi em sembla feixista el discurs.
Hi ha tanta opressió que expulseu els metges dels hospitals. Hi ha tanta opressió...
Prudència
amb l'ús del món.
Siguin prudents, sí.
Doncs encara...
Doncs bé, ha donat uns arguments, però volen contestar Josep Rull i Oriol Amorós i hem d'acabar, disculpi.
El tema aquest del dèficit fiscal, que aquí... Jo vaig tenir la possibilitat d'anar a Baviera ara fa 5 mesos i em vaig entrevistar amb representants del govern bavarès. Saps què quedaven sorpresos, aquella gent? Deien, clar, nosaltres, en el model federal alemany, tenim les dades de què aporta cadascú i què rep cadascú. Quan jo els vaig explicar que les balances fiscals a l'estat espanyol no es publiquen amb caràcter sistemàtic, consensuat, que el govern de l'estat espanyol impedeix de totes les maneres possibles que se sàpiguen les dades, aquella gent van quedar esgarrifats. 1, 2, des de Catalunya, amb una majoria amplíssima, s'ha plantejat un nou sistema de finançament. Es va plantejar ara fa 2 anys, que el que intentava era ser just amb Catalunya i solidari amb la resta de l'estat espanyol. I una solidaritat que fos ajustada, que fos homologable als paràmetres que hi ha a Alemanya, als paràmetres que hi ha a Àustria, als paràmetres que hi ha a Canadà, als paràmetres... No,
el finançament de Baviera és igual que el català.
Absolutament desbocat.
Absolutament desbocat. Si no ens podem allargar amb aquest llibre.
És el que aquells alemanys... Què ens deien? Ens deien, tenen tota la raó dient el que diuen. Tota la raó.
Bé, senyors, hem d'acabar molt breument, senyor Amorós.
Hi ha un tema de proporció. Un 8% del PIB anual de dèficit fiscal, això no ho pateix ningú. I respecte al nivell d'autonomia, molt senzill. Escolti, és veritat que hi ha un marge molt ampli d'autogovern pel que fa a la despesa, però pel que fa a l'ingrés, l'estat espanyol és absolutament centralista. Els ingressos propis de la Generalitat no són més que l'1,8% dels impostos que paguen els catalans. I, per tant, aquest desequilibri és el que fa que la descentralització de poder polític real és absolutament inexistent.
Gràcies, senyors.
Aquí hi ha marge d'acord i de diàleg.
Que hi hagi diàleg, sobretot. Que hi hagi diàleg, senyors.
30 anys. 30
anys de diàleg. 30
anys Catalunya ha avançat, ha estat al nivell en què està.
En el nivell de descentralització,
no. 30 anys Catalunya no s'ha situat com a capdavanter.
Ho deixem.
En el nivell de descentralització, no.
Gràcies, Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana, Fernando Sánchez Costa, del PP, Arantxa Calvera, del PSC, i Josep Rull, de Convergència i Unió, per haver-nos acompanyat. Molt bon dia i fins una altra.
Molt bon dia.
Bon dia.
Que hi hagi diàleg. Adéu, bon dia.
Diàleg.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui farem un cafè molt breu amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Ens presentarà una vetlla de pregària avui per les víctimes dels viatges cap a Europa, amb el títol Morir d'esperança. Senyor Jaume Castro, disculpi la manca de temps, molt bon dia.
Bon dia.
En què consistirà aquesta vetlla? Avui a les 8 del vespre a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona.
Doncs per setè any consecutiu, doncs diverses organitzacions, amb la comunitat de Sant Egidi, la Fundació Baial Catafa, Càritas Diocesana, la Fundació Migra Studium i l'Associació Cristiana Pakistaní, organitzen aquesta vella de pregària per recordar les víctimes dels viatges per al Mediterrà.
Hem tingut, malauradament, la notícia d'uns morts per asfíxia, no?, en una barcassa que arribava a les costes del sud d'Itàlia. Malauradament, continua havent-hi allò que el Papa Francesc diu una vergonya per a Europa.
Evidentment, fa poc més d'un any que el Papa Francesc, des de Lampedusa, doncs, va enviar aquest crit, doncs, dramàtic, una mica cridant contra aquesta globalització de la indiferència, que fa, doncs, que tantes vegades ens quedem mirant, doncs,